Roseanne Cash. Ja ho veus? Ens ha colat una de country.
Home, però ja
ara feia dies,
pobre Carmona,
ara
que no tenia colat cap.
Home,
jo crec que s'ho estava fent a sobre, eh?
Perquè una cosa és certa, eh? A la que baixem una miqueta a la guàrdia, te'n cola tres de cop. I com que...
Però deixa-la estar, pobre Carmona.
I ara la veritat és que feia dies que no, eh? I a més aquesta dona, a mi m'encanta la veu que té. Perquè té una veu profunda, té una veu...
Bueno, Johnny Cash ja tenia una veu així molt profunda,
sí,
no?
Sí, sí, però clar, una filla no tenia per què agradar-la,
sí, sí, sí,
no?
Podia haver estret la veu
però
de la mare.
Té una veu sòlida, no sé, canta millor que el pare, amb això també té raó, amb això també té raó el David. Mm-hmm. Doncs d'aquí un momentet sí que escoltarem amb uns que cantaven i cantaven molt bé, els Beatles.
Sí.
Déu-n'hi-do. Una nova masterclass del Marc Pantebre, el nostre expert musical en el Parlem de Música, en uns instants. Primer capítol sobre la dècada dels 60, com ell diu, on el rock and roll deriva cap al pop i la creativitat al poder, i el dedica monogràficament als Beatles. I diem primer capítol perquè... La seva intenció era fer un capítol sobre la dècada dels 60, però ens va dir, Vivi, que...
No, que no hi cabia. Que no.
Que no hi cabia amb un sol, i prefereix, i em sembla molt bé, de més, vull dir que serà una estona fantàstica, escoltar diversos dels temes dels Beatles, i sobretot emmarcant-los, no?, cronogràficament i discogràficament i musicalment en aquesta dècada dels 60. Perquè els Beatles no van tocar tant.
No
van tocar tant temps,
no,
i en canvi
no.
Van tenir una transcendència...
Compara'ls amb els Rolling Stones, per exemple, que encara toquen ara.
Va tenir una transcendència absoluta a la seva música, que després sí que hi ha hagut, com dèiem, gent que ha treballat de forma individual, però com a Beatles, dels 60 als 70, i ja està. I no hi ha més.
Que fort, eh?
Sí, sí. I en canvi...
Són la banda sonora de la nostra vida,
jo
crec.
I tant que sí.
Van ser un grup ultra prolífic. I amb 10 anys, jo crec que si escoltes el primer single i escoltes l'últim, és que jo crec que no deuen tenir res a veure.
Jo me'n recordo, va sortir un recopilatori que es deia One, si no vaig equivocat, dels Beatles, que jo me'l vaig comprar quan hi havia... O sigui, quan els cotxes normalment escoltaves CDs.
Sí.
Ja no massa, no? I li vaig deixar sentir el meu fill, que no havia sentit mai una cançó dels Beatles. Doncs li va agradar.
Bueno, jo crec que són atemporals.
Fa anys, ara estem amb altres rotllos.
Sí.
Estem amb altres
rotllos
bastant més difícils d'explicar, la veritat. Gasolines
i coses
reggaetones i coses d'aquestes que jo no acabo d'entendre.
Beatle!
Sí, mira.
Ja està aquí.
Pues mira, que ara em sap greu haver utilitzat la paraula reggaeton i passant el Marc Pantebre per darrere. És com un pecat mortal, no?
No, també forma part de la història musical. T'agradarà més o t'agradarà menys?
A mi em dóna la sensació...
Però el reggaeton, el trap, tot això forma part de la història de la música.
A veure, que tregui el cap un moment al Marc aquí. Marc, mira'm un segon. Dedicaràs un capítol al reggaeton? Oi que no? Diu que no.
No, perquè...
Ha posat cara de por encima de mi cadàver.
Sí, però... jo vaig sentir a Miqui Puig que deia hi ha dos tipus de música en aquest món, la música que t'agrada i la que no t'agrada, sí. Però al final tot és música.
No, està clar, i hi ha públic per tot, com es pot veure. Viviana, fake news, interessant notícia del portal 324.
Doncs fake news com Hillary Clinton va demanar a l'FBI que entregués urani als russos, Texas reconegut com un estat de Mèxic, Trump creu que Amèrica no hauria d'haver donat mai la independència al Canadà o calmants a l'aigua corrent. Tots aquests titulars són falsos, però tots també han corregut com la pòlvora dintre les xarxes socials. El de Trump i Canadà, per exemple, es va compartir més de 9.000 vegades.
Sí, sí.
És una fake news i ara s'han pogut veure en un quiosc al mig de Manhattan. És una iniciativa efímera de la revista de periodisme Columbia Journalism Review que va alertar la societat de la necessitat de combatre la desinformació i per contra es reivindicar el periodisme ben fet. Kyle Pope és l'edivista, remarca que si es reflexiona sobre aquests titulars és fàcil adonar-se de l'absurditat que representen. Diu que han agafat històries que s'havien compartit àmpliament a la xarxa i les han traslladat a la física del que semblen publicacions reals. Això et permet veure com d'absurd és. Però tot i això, la gent encara ho comparteix i encara se les creu, que jo crec que és el pitjor.
Sí.
Darrere de la portada falsa, el vianant que s'acosta al quiosc es troba amb una guia per esquivar notícies falses. Comprovar les emocions, revisar la font i qüestionar el contingut. Des del Columbia Journalism Review, remarquen que sovint aquestes desinformacions pretenen remoure les emocions dels usuaris. Abans de retuitejar o de reenviar res, recomanen aturar-se un moment a mirar què diuen i qui ho diu, comparar-les amb altres mitjans, anar a la font que hagi parlat o buscar informació sobre l'autor de la notícia. De vegades, simplement comprovant la data de la informació, es pot concloure que està fora de lloc. El quiosc de les fake news s'ha instal·lat durant menys de 24 hores a Midtown Manhattan, just quan falta una setmana per les eleccions del midterm dels Estats Units. Aquestes legislatives de mig mandat estan molt polaritzades. L'ambient s'ha enrarit els últims dies amb l'onada de paquets bomba contra personalitats vinculades als demòcrates i amb l'atemptat contra la sinagoga amb 11 morts. Un fals quiosc és una manera de cridar l'atenció sobre aquest fenomen. Facebook ha admès errors davant la ingerència russa per afavorir la campanya de Trump en detriment de la de Hillary Clinton, acusacions que Moscou rebutja. Tant Facebook com Twitter i Google han d'anunciar mesures per combatre la difusió d'informacions falses, fins i tot amb compareixences dels seus dirigents al Senat nord-americà o al Parlament Europeu. I han anunciat el tancament de perfils sospitosos.
I
lo diu, que te rondaré morena, com, que diuen,
com diuen ells, la lectura abans de la redifusió era lectura, l'anàlisi, anar a la font, etc. Pots descobrir molts cops la notícia falsa té rebombori perquè té replicacions, no? Perquè sí. El que deies tu, 9.000 coses, doncs evidentment que hi ha gent que s'ho deu creure, però vull dir, si abans de fer qualsevol acció d'aquestes penses dos segons,
és tan fàcil com agafar el titular, copiar-lo al buscador de Google i et sortiran totes les notícies relacionades o tots els mitjans on surt aquesta notícia. Si veus que no surt enlloc més, és que no és veritat. Perquè, òbviament, una notícia, doncs, no se'n fa...
En un 99% de vegades és això.
Pot ser que un mitjà tingui, no se'n faran res. És a dir, no. Hem de ser una mica més crítics amb el que llegim.
I les fonts, importantíssim el tema de les fonts.
Sí.
Companya, anem a fer una pausa, anem a posar-nos ben asseguts, perquè ara vindrà una estona per disfrutar molt amb el Marc Pantebre i l'Espai Parlem de Música. Ok?
Molt bé.
Fins ara. Tornes després?
Sí, torno.
Vinga, fins ara.
Adéu.